César Oquet és advocat expert en temes hipotecaris. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Ara de seguida et demanem que ens ho passis tot per la traductora, que ens expliquis exactament què és l'Euríbor, que ens diguis si això va per llarg. Arribarà un moment que petarà, que baixarà, que... però abans anem a escoltar alguns oients. Des de primera hora, des de les 6, us hem demanat que ens expliquéssiu amb una nota de veu al WhatsApp del món a RAC1, al 669-1010, si us han pujat la hipoteca, quan i de què esteu fent per intentar afrontar. Hem rebut molts casos i, com sempre, a la redacció hem fet una selecció. Comencem, primera trucada, el Jordi.
Bon dia, sóc en Jordi, de Barcelona. Jo tinc una hipoteca de l'any 2007, inicialment amb Caja Madrid, que actualment l'ha heredat CaixaBank, per la qual el mes passat d'agost estava pagant 950 euros i a l'actualitat, amb la revisió que tinc ara aquest proper mes d'heredat març, passaré a pagar 2.050 euros. Això tenint la hipoteca referenciada a l'Euríbor, més 0,6, el que em fa un total aproximadament d'un 4% d'interessos. I d'aquests 2.000 euros i pico que pagaré, doncs la meitat són interessos.
Jesús,
què és això?
De 950 a 2.050 euros en mig any. Això són 1.100 euros al mes de pujada. Més trucades a RAC1. El Carles.
I em va pujar a l'hipoteca uns 640-650 euros al desembre del 2022, quan estaven els tipus d'interès al 4, al 2,7, més o menys. I vaig passar dels 900 als 1.550 euros d'hipoteca al mes, més o menys, o sigui, una barbaritat, sí. I, bueno, i a més, ara, al juny, si va com va la cosa ara mateix, que estan gairebé al voltant d'això dels 3,5, 3,6, que suposo que pel juny ja estaran fins al 4, doncs una altra pujada d'uns 400, 450, que s'anirà a pujar doncs, un total de 1.000, 1.100 euros al mes, a més dels 900 que ja pagava abans. O sigui, arribaria al juny fins als 2.000, 2.100, més o menys.
Quina barbaritat. Pagava 900 euros i al desembre li pugen 640, és a dir, que passa de 900 a 1.540, i al juny esperava una altra pujada i, clar... com s'ho farà per pagar-ho. I això és el que el propi Carles ens ha contestat quan ella mateixa ha dit, bueno, com s'ho farà per pagar-ho.
Treballem la meva parella i jo. Treballem tots dos. I sí, amb un sou no arribaria ara a pagar-ho a dia d'avui. I he tingut que agafar una altra feina del que treballava abans. I ara treballo a... Soc conductor de bus d'aquí de transport a Barcelona i a més tinc una altra feina que treballo amb una empresa, un taller de mecànic industrial.
O sigui, ha de treballar a dues feines, matí i tarda, la seva dona també, perquè, esclar, pagava 900, li han pujat 640 euros, per tant, de 900 a 1.540, més el que hagi de pujar, que ens anirà per sobre del 2.000, el mes de juny. A l'Andrea també li revisen ara l'hipoteca. Escoltem.
Bon dia, el meu nom és Andrea. Jo tinc hipoteca variable. Aquest últim any he estat pagant molt bé, molt a gust, amb bons números. El que passa que demà se'n fa revisió i la clatellada que se'n ve és de 500 euros més al mes.
500 euros més al mes. El Robert és músic autònom, ingressa uns 1.300 euros al mes.
La meva hipoteca era de 277.000 euros... i em van dir que el millor que hi havia era fer-ho en variable. Estava pagant 800 eurets, que m'anava molt bé, i ara estic ja pagant 1.400.
600 de cop. Un últim cas, la Montse, que fins ara pagava 1.300 euros al mes.
La hipoteca me suposa una pujada d'uns 700 euros. Soc de la zona de Tarragona. Evidentment tindré problemes per poder-la pagar. He anat al banc diverses vegades i, bueno, me diuen bueno, que és el que hi ha i ja està, o sigui, solució zero.
Aviam, Nasser, pots explicar, sisplau, primer de tot, què és l'Euríbor?
Sí, l'Euribor és un índex de referència bancari, el que estan referenciades el gran percentatge, us diria un 90% de les hipoteques a tipus variable, i és a la vegada, bueno, és la mitjana en què, derivada del tipus d'interès que apliquen els bancs a l'hora de prestar-se diners entre ells, les grans entitats de la zona euro. Uh-huh. Llavors, és el tipus més utilitzat, més comú.
Què fa, o qui fa pujar l'Euribor i per què està pujant tant ara?
Bueno, és conseqüència, no sóc economista, vagi per davant, però és conseqüència directa de les pujades de tipus d'interès, la política que està prenent, duent a terme el Banc Central Europeu, en consonància també amb altres països com els Estats Units, la Reserva Federal Americana, i com a mecanisme per controlar la inflació. El que passa que ara per ara, com estem podem comprovar, no s'està aconseguint, és a dir, la inflació continua com continua i els tipus d'interès, entre ells l'Euribor, pues, estem escoltant les conseqüències.
Encara és probable que pugi més?
La perspectiva és que sí, durant uns mesos. Però, clar, això és tan incert que no m'atreveria a fer un pronòstic, tampoc.
Fins quan?
La veritat és que no tinc una opinió pròpia pel que escolto jo en premsa especialitzada. Entre ells, que aquest matí, no recordo el nom, però aquest matí ha parlat un economista aquí en aquest programa,
al
Butlletí. Bueno, hi ha previsions, hi ha una opinió majoritària que previsions del juny, juliol, comenci la cosa
a baixar,
però clar, això és tot molt...
Ara sentíem gent que diu, bueno, ja paga 2.000 euros al mes de juny. T'estàs trobant molts casos de clients que diuen, és que no podem pagar la hipoteca.
Sincerament, ara per ara començo a tenir expedients d'aquest tipus. Jo vaig treballar molt amb la primera crisi, bueno, la postcrisi, amb totes les mesures que es van prendre legislatives a partir de l'any 2012. Ara és una cosa similar, està passant una cosa similar. Vull dir, estem arribant a tipus d'interès a topalls, que esperem que no, però tot pinta que arribarem com al novembre del 2008, que va ser el topall màxim. Llavors, sí que començo a tenir les primeres consultes de gent que s'està trobant, que està pagant l'hipoteca, que de moment la pot pagar fent malabars, però que hi ha una perspectiva de dir, escolta'm, si això continua així, com el testimoni, crec que era en Carles, que deia que havia de tenir dues feines, o fins i tot ni així.
Hi ha algun cas específic que t'estiguis trobant molt ara?
Una mica la tònica general és l'exemple que hem escoltat aquí, els exemples que hem escoltat aquí, de pujades. Sí que és cert que m'ha sorprès algunes de més de 1.000 euros. Jo fins ara, professionalment, no les he vist, però això no treu que anant endavant les comencem a veure, malauradament.
Uh-huh. Aquestes pujades de l'Euribor afecten totes les hipoteques o només les que tenen tipus d'interès variable?
Afecten a les que tenen tipus d'interès variable i que estan referenciades a l'Euribor.
Pots explicar, pels que no ho sàpiguen, què és una hipoteca tipus variable i què vol dir tenir-la tipus fix?
Bueno, una hipoteca tipus fix vindria a ser com un préstec de consum, un préstec personal, on tu saps un préstec d'entrada que serà el mateix tipus i la mateixa quota durant els anys que tinguis el préstec, en aquest cas l'hipoteca.
Normalment, què és millor, a trets generals? Fix, variable o mixt?
Clar, això depèn. Si poguéssim fer una previsió més acurada, evidentment un tipus, una hipoteca que combinés amb dos interessos seria perfecta. Segurament a la banca, evidentment,
no l'interessaria.
No estic demonitzant, Simplement no. Al final estan fent negoci com altres empreses. Què passa ara per ara? Ens trobem així, en aquesta situació, que més d'un voldria tenir un interès a tipus fix, però clar, quan hi va haver la baixada de l'Euribor, quan es van eliminar les clàusules sol, o la gran majoria es van declarar nules, va anar molt bé tenir un Euribor negatiu, sobretot aquells que estaven pagant sense clàusula sol, o aquells que van reclamar judicialment, o l'entitat els hi va suprimir la clàusula sol, i van tenir una injecció de diners de tot el que van arribar a pagar, que se'ls hi va tornar després. Això, vull dir, si em diguéssiu, ara per ara, home, sí, un interès fix, però és que... Perdoneu que no em mulli, però sóc una mica...
No sé quan
pot durar això, aquesta situació.
Ja. Alguns oients també ens parlen de l'interès IRPH. Què és exactament l'IRPH?
L'IRPH és una cosa que algunes entitats abans de la crisi havien venut com a interès fixe i bàsicament és una altra referència, menys volàtil que l'Euribor, i que històricament era la referència que tenien les antigues caixes, que ja no existeixen. Sobretot aplicaven aquest índex. Aquest índex... què ha passat? Bueno, què va passar? Que va estar per sobre de l'Euribor contínuament i molta gent, cada dia d'avui hi ha encara demandes per demanar la nul·litat d'aquest índex. És un altre tipus de referència. Va.
Una cosa molt important que molta gent pregunta. Si en el moment que tu signes una hipoteca la signes a tipus variable, pots passar-t'ho fix?
Sí, no. És a dir, a la pràctica sí, això és com tot. Vull dir, ara s'estan dient moltes solucions i recomanacions que, si voleu, després en parlem, no?, de gent que s'hi pugui trobar. És a dir, si tu tens la capacitat, bàsicament, econòmica o de compliment d'ingressos per parlar amb el banc i dir, escolta'm, jo vull renegociar la meva hipoteca, sí, endavant, però malauradament la gran majoria de casos no, un client o una clienta no té aquesta capacitat de negociació de dir-li amb el banc o novem o m'apliques un tipus fix o canviem o m'abaixes el diferencial, que això és pràcticament impossible, o foto el camp.
I si vols renegociar és perquè et falta pasta, en general, no?
Clar, evidentment. Sí que sé que pot ser previsor i fer de dir, escolta'm, jo avui tinc uns estalvis, estic endeutat en part i llavors em puc permetre el luxe de que si no m'arreglen aquesta situació, doncs o cancel·lo la hipoteca o me'n vaig a un altre lloc.
Una altra cosa molt important, que això estaves dient. Jo sóc d'una persona com el Carles. Posem exemple tipus el Carles. Jo dic, hòstia, és que jo això no ho podré pagar. Per tant, això d'anar a buscar el fitxatge amb un altre banc, t'acabarà sortint a compte? És a dir, cancel·lar una hipoteca per anar-te amb un altre banc perquè t'ho passin a interès fixe, per exemple, això et costarà més? És més cara la gestió que no pas la realitat del canvi?
A veure, recupero una mica el que acabo de dir. Has de tenir també la capacitat de poder fer-ho. Vull dir, has de trobar una entitat que vulgui prestar, perquè al final, vull dir, el risc que tens amb l'entitat A, que l'entitat B et vingui a buscar, vull dir, això és com si estàs treballant a nivell de competència, vull dir, si realment ho val, si l'entitat creu que sí, llavors sí. Pot sortir a compte? Sí, podria ser. Amb l'asterisc corresponent de dir, si ara agafes de tipus fix, no sabem què pot passar en uns mesos. Però vull dir que no tothom té la capacitat, igual que no tothom té la capacitat de renegociar les condicions amb el banc a la baixa, no tothom té la capacitat d'anar a una altra entitat que li prestin i diguin, m'emporto l'hipoteca cap aquí. Hi ha un, no sé si en podrem parlar, hi ha un Reial Decret Llei el 19 del 2022, que és aquestes ajudes que parlen del Codi de Bones Pràctiques Bancàries, que es diu, que s'ha tornat a rescatar, que ho contempla, això. Contempla, simplifica aquest tràmit i l'abarateix.
Una persona que té un interès a tipus fix ha d'estar tranquil?
Ara mateix sí. Ara mateix pot estar tranquil.
No? I quan no?
Clar, també depèn quin tipus fix tingui. Entenem que si és un tipus fix inferior al tipus de referència de l'Euribor actual, més el diferencial, és a dir, una mitja, un tipus fix inferior a la mitja que està pagant la gent que té referenciat l'Euribor, pot estar tranquil. Si aquella quota li quadra amb els seus ingressos i la seva previsió és que seran constants i que no tindrà cap contratemps, sí. Una altra cosa és que digui, vaja, jo potser si hagués fet variable podia pensar en el seu moment amb aquesta baixada de l'Euribor negatiu, tota aquesta gent estan pagant 2 euros i jo, en canvi, continuo pagant més.
Quins drets tenen? Els clients tenen algun dret davant d'aquestes pujades?
Tenen drets, sí.
Ah, sí?
Sí,
vaja.
Tenen drets, i el que passa que ens falta informació i ens falta una mica atreviment, i sí que és cert que les entitats avui dia, les entitats ofereixen, torno al Reial Decret aquest que comentava, el Codi de Bones Pràctiques Bancàries, totes les entitats, algunes estan enviant correu postal, cosa que s'agraeix, sobretot per la gent gran, informant dels mecanismes que tenen a disposició. La gran majoria de les entitats grans d'aquest país ho tenen un apartat a la pàgina web on expliquen en què consisteix i com s'hi poden acollir i com funciona el tràmit, però moltes vegades aquesta informació no arriba. Llavors, hi han drets, evidentment. Què passa amb aquests mecanismes que podem comentar una mica per sobre? Que has d'estar amb uns ingressos màxims per família de 29.400 euros.
De?
29.400 euros per família. I, a més, la quota d'endeutament en general, préstecs i hipoteca, ha de ser superior al 50%, a partir del 50% dels ingressos d'aquesta família.
Vull dir que, clar, que jo soc una persona que estigui a casa, sí. Val, perfecte. Llavors, si jo tinc uns ingressos de 29.400 euros, més de 29.400 euros...
D'entrada no t'hi podries acollir.
O sigui, fes-te fotre.
Sí, el problema és aquesta franja.
Els que estan per sota de 29.400 família, és a dir...
Per família.
Per família, 29.400, sí que poden...
Es poden acollir, i el Reial Decret fa una diferència entre els que estan, si no recordo malament, per sobre dels 25.000 i poc, sí. I l'escala de 25.000 a 29.400. Va. Llavors, hi ha unes mesures per uns, unes mesures per altres.
Per tant, si cobro menys de 29.400 euros l'any o 25.000 euros l'any família, puc anar al banc?
Pots anar al banc i, per exemple, demanar una carència de capital, de només pagar interessos, sí. Fins a 12 mesos. I, a més, amb una bonificació o un tipus concret de l'Euribor menys 0,10.
Val.
Vale? Vull dir, això és una mesura d'alleujament, sí, evidentment, sí, per sortir del pas, i si, com diuen els experts, la previsió és que a mig termini la cosa comenci a baixar, home, seria, és tot un què.
Clar, però estem parlant molt poca gent, això, no?
Clar, el tema de la renda és...
Clar, no sé, sí, sí, quantes, sí, famílies... No sé quina és la proporció, però quanta gent... Quantes famílies hi ha que cobrin menys de 29?
Desconec.
No, sí. A Catalunya esteu sobre uns 20 per persona, esteu sobre uns 24.000 euros bruts anuals.
Per persona?
Per persona. Clar. En tot l'estat diria que és 22.500, per tant, i a Catalunya és 20 per persona.
Si és una família, mínim són dos, sí, ja superen això, no?, la major part de gent, entenc.
Més, eh? Hi ha oients que ens han parlat de les hipoteques creixents. Bàsicament això ho feia Caja Madrid abans molt, que són un tipus d'hipoteques. Què fan exactament aquestes hipoteques? Aquestes encara hipoteques, existeixen o no?
Sí, encara s'arrossega alguna. Hi ha hipoteques creixents a tipus fixe i hipoteques creixents a tipus variable. La hipoteca creixent a tipus fixe és un tipus fixe amb un afegit que progressivament s'anirà aplicant un percentatge anual que anirà augmentant la quota. I les hipoteques a tipus variable, amb quota creixent, és el mateix, vull dir, una quota variable, Euribor més el que sigui, i a més un afegit que cada any s'anirà incrementant la quota. Llavors, clar, la gent que té aquestes hipoteques, les famílies que tenen aquestes hipoteques creixents a tipus variable, que són la majoria que es van fer dintre d'aquest subtipus, que no hi ha gaires, tenen un problema afegit.
Si ara m'he de fer una hipoteca, més encara compro un pis, i m'he de fer una hipoteca, evidentment demano que facin fix. La faran?
Això ja depèn de l'entitat i depèn del perfil de client.
Ah, coi.
Sí.
Com més hipoteca hi hagi, no?
Sí, també, aquí també té molt a veure la capacitat d'endeutament, vull dir, el preu al que les entitats, al moment en què les entitats estan comprant crèdit. Evidentment, les hipoteques també accedeixen al mercat. Per això parlem de l'Euribor, vull dir, és una mitja del que els costa a les entitats demanar crèdit. Llavors, depèn, això canvia molt. En 2-3 mesos pot canviar la situació tranquil·lament.
Clar, però si tu ara, en quines condicions ens hem de fixar abans de signar-los? I ara vaig a fer un pis i què he de fixar-me ara? Perquè, clar, l'Euribor està ara, quan està ara? Euribor més?
Ara el 3, com l'última dada que tinc... Sí,
i pujarà una mica
no
més,
no tenim, clar, encara la mitja,
però no oblidem...
Es tanca el mes, sí. Crec que estem parlant del 3...
No oblidem, Nasser, que fa... Quan fa que estava en negatiu?
En negatiu fa des de l'abril, al març. Fins al març de l'any passat va estar en negatiu.
O sigui, no oblidem, fa un any... O sigui, pagar hipoteca fixa era una barbaritat, perquè llavors sí que pagava, i en canvi... Ara, fa un any estava amb negatiu i ara està amb Euribor més...
3,506, més o menys. Més o menys, sí, perquè avui estan per la cotització.
No, a mi que us agraeixo moltíssim aquest moment, les trucades i el que explica el Nasser, perquè és una bogeria. Vull dir, i jo no n'era conscient, per exemple, del que viuen moltes famílies, d'una situació que pot enfonsar això, famílies i vides. La sensació primera que em ve és que seguim estant, i apuntava el Nasser recordant la crisi del 2008, amb circumstàncies que ens passàvem, saps, amb els hashtags aquells com el tot anirà bé i tal. Ui. Bueno, d'aquesta crisi en sortirem més forts, és a dir, n'aprendrem, d'això n'aprendrem. Ostres, no n'aprenem de res, és a dir, perquè seguim assumint uns nivells d'hipoteca que no són sostenibles, no?, per la vida de la major part de gent. Aleshores, clar, jo anava sentint testimonis que tu deies, Jordi, i pel que deien de la hipoteca al principi de la pujada, jo pensava en pisos de luxe, però no. És a dir, t'ho estava dient una persona que és conductor d'autobusos, t'ho estava dient una mestressa de casa, és a dir, 2.500 euros que et pugi una hipoteca al mes. És a dir, bueno, ja estan pagant ara 900 i pico, és a dir, ben 1.000. Sí, és a dir, és una barbaritat. És a dir, potser jo sóc molt conservador en general, però, ostres, i potser és que tenim una professió la nostra que és molt inestable, això que deies tu abans de la previsió que tens, no? I, per tant, sempre vas una miqueta fent curt, però les dimensions de la tragèdia pot ser brutal. Aleshores, el gran dubte que em generava, que ara més o menys ja ho has contestat, però és, si és veritat, quan t'aconsellaven, sobretot, que la variable anava molt bé, entenc que era perquè... normalment al client li aconsellen la variable perquè, d'acord, poden passar drames com el que estan passant ara, però poden passar moments en què paguis molt menys.
Correcte.
Entenc que és això, sí. I que ha passat els últims anys.
Ja ha passat, i sobretot la gent, insisteixo, que no tenia una clàusula sol, o que la gent que la tenia i va demanar-ne la nul·litat, o les entitats la van retirar. Clar, no era el mateix tenir... Ja no fixa, sinó l'RPA, que comentava en Jordi fa un moment. Vull dir, la gent que ha tingut l'RPA han sabut de...
Anton Lozada.
No, o sea, yo es que creo que hay que explicar un poco el de dónde venimos, ¿no? Y venimos de unos años donde hipotecarse era relativamente barato, porque efectivamente el Euribor estaba o en cero o en negativo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, a mí ahora me han subido la hipoteca, yo insisto que tengo un margen muy ajustado, ¿no? Pero me han subido unos 100 euros, pero claro, es que he estado durante los últimos 5 o 6 años pagando una hipoteca que estaba muy por debajo de un alquiler normal, no sé si me explico.
Sí.
Eso yo creo que ha llevado a mucha gente a suscribir la variable, porque efectivamente el tipo fijo no tenía ningún sentido y era pagar mucho más, y lo hicieron con unas expectativas razonables, que hombre, el Euribor podía variar, pero podía variar siempre en términos pues de medio punto, un punto, punto y medio. Sí. Lo que nadie preveía era esto, que es el resultado de una circunstancia que no, digamos, ningún consumidor razonable y bien informado puede prever, que es una guerra y una pandemia. Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es girar la atención no tanto a la gente que se ha endeudado y las hipotecas, porque esto no es como en 2007. En 2007 aquel discurso, ¿os acordáis? No, nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y se pintó que el resultado de la situación, o sea, que era radicalmente falsa, pero bueno, el resultado de una situación de miles de consumidores individuales enloquecidos en una espiral de gasto y endeudándose irracionalmente, ¿no? Aquí no ha sucedido nada de esto. O sea, los consumidores son víctimas de unas circunstancias que ningún cliente razonablemente bien informado puede prever. Entonces yo creo que hay que girar la atención hacia la banca. Esta semana se ha publicado que la banca española es la banca que más beneficio obtiene en Europa. En Europa. Su tasa de beneficio es el beneficio más alto que hay en Europa. Entonces, ya sabemos que el Euribor ha subido un 3,5. Está en el 3,5 ya, hombre. Pero usted, a la hora de revisar la hipoteca, ¿hay alguna ley que le obligue a aplicarlo así? ¿Hay alguna ley que le impida moderar las revisiones o pautarlas de alguna manera? Porque que yo sepa, o sea, no es mandato divino. No es que como el euro está a 3,5, lo siento, pero le tengo que subir la hipoteca a 1,000 euros. No, lo sabe usted porque quiere. Y porque quiere mantener un margen de beneficio que está... Eso sí que está completamente fuera de cualquier mercado racional. Porque si la banca española, por la calidad de los servicios que presta y por la inteligencia de sus decisiones, es la que más rentabilidad, o sea, la que más beneficio está teniendo en Europa, que venga Dios y lo vea, si existe alguna relación entre una cosa y la otra. Y ahí es donde tiene que intervenir el gobierno, que yo creo que de momento ha intervenido, escuchaba ahora a nuestro invitado, de una manera muy tímida, porque básicamente lo que ha negociado no es, o yo lo he entendido muy mal, es, bueno, una dilación en el pago.
No sé.
Sí.
O sea, lo que hace es retrasar el pago.
Sí,
però
bueno,
la deuda sigue ahí.
Sí, no, bueno, hi ha més d'un mecanisme en aquest sentit, però sí que és cert que no és la panacea, la solució. I en relació amb els ingressos de la banca i els beneficis, s'ha de dir també que qui té diners en un dipòsit bancari no ha notat
nada.
Aquesta pujada.
Absolutament nada.
És absolutament improporcional. Bueno, aquesta és la situació que tenim. Suposo que el govern volia aconseguir també que la gran majoria d'entitats s'adherissin a aquest codi de bones pràctiques, i ho ha aconseguit, i per fer-ho així, doncs, havia de fer unes mesures, bueno...
Més laxes, diria. Sí. Aviam, Isabel, algun comentari?
No, que el codi de bones pràctiques és bàsicament mesures contra desnonaments, més que mesures per garantir que les hipoteques no facin fallida, perquè, com bé deia l'Anton, diguéssim, és dilatar el pagament, i per tant el que fas és dilatar la reclamació del banc als seus deutors, que són els propietaris del
pis. Sí, depèn quines, si d'altres sí que poden salvar, insisteixo, no és la millor solució, però...
I no són els casos
també,
majoritaris.
Jo, si em permeteu, m'agradaria animar la gent, vull dir, fins i tot, sobretot per aquells oients que no es poden acollir per un tema d'ingressos familiars, de parlar, d'anticipar-se, de parlar amb l'entitat, de dir, escolti'm, quines solucions m'ofereix vostè? Llavors valorar si val la pena o no per un tema de cost també, perquè clar, llavors quan anàs al notari, clar, hi ha uns costos, hi ha unes comissions també bancàries, valorar de dir, escolti'm, pues, a mi m'agradaria allargar l'hipoteca, no? Fer una innovació hipotecària, que es diu, i allargar el termini, sempre quan, evidentment, conservi la resta de condicions, és a dir, que no aprofitin per apujar-te el diferencial, perquè
clar,
si fan això, pam, para avui, hombre, para mañana. Clar,
efectivament, efectivament. Bernat?
No, jo sóc de la secta del lloguer, per tant, tot el que esteu dient... Igualment, tot el que esteu dient, mira que el lloguer és un robatori, però m'allunya. Perquè suposo que li deu passar molts oients.
Bueno, de Llumet també en podríem parlar un dia, eh?
Com vulgueu.
Em fa... No, no, perquè quan sento això, t'ho juro, és una cosa que m'ataca, em fa por. A part de que suposo generacionalment, jo potser estic al cantó de la gent que ja ens fa una mica d'al·lèrgia viure sempre al mateix lloc. Yeah. Saps, jo no m'he comprat un pis perquè la idea de viure en una mateixa casa, suposo que això deu passar amb la gent que és més, encara més, amb la gent que és més jove que jo.
És que ara, com que també hi ha guerra entre els hipotecaris i els llogaters, el lloguer...
Ara vine un dia a parlar de lloguer, perquè...
Jo, quan vulgueu, quan ho convideu...
El lloguer en aquests moments també és impresentable, eh?
Sí, sí, tenim un problema de preus i un problema d'accessibilitat i un problema, tornem-hi, amb la gent, en aquest cas, de recursos més limitats i moltes vegades discriminació per raons èdniques a l'hora d'anar a llogar.
Sí.
Jo això al despatx ho veig i m'ho expliquen i dic testimonis. Bueno, quan vulgueu en parlem, eh? Però,
no, podem començar a parlar una mica, encara que sigui... Però
un petit tastet de dir...
Això els agents immobiliaris ho han dit, que realment...
Uns ingressos limitats i ja tens més dificultats per trobar el lloguer. Jo, per exemple, el cas de Vic està pujant, no és Barcelona, ni molt menys. Evidentment, Barcelona depèn quin barri. I Vallès...
Però Vic està pujant, sí, Vic no és una ciutat barata.
No, cada vegada més. I a més ja fa la comparació. Ens volem comparar sempre amb Barcelona, no? Bueno, no fa falta, tampoc. Sí,
aviam, Pere Mas.
No, però Jordi, això, anem de fer un dia un programa. Sí. I sobretot ara que s'acosten. A mi em sobta que les eleccions municipals de Barcelona no es toqui més aquest tema. Barcelona, en els propers anys, es desertitzarà. O sigui, jo sóc més barceloní que Santa Eulàlia i no em guanyo malament la vida. No es pot viure al centre de Barcelona. És que no, o sigui, si tu pagues un lloguer de 1.200, que són els lloguers que hi ha ara, i vols anar a comprar al mercat, i vols, bueno, de tant en tant, potser anar al bar a fer una Coca-Cola, no pots viure
a Barcelona. Ha sortit en precampanya, ja ha sortit, eh? El Trias, per exemple, a la Colau li ha dit que no pot ser que la gent vulgui marxar de Barcelona.
Però sí, el que no surten són solucions. És a dir...
I el problema és com ho soluciones quan, en teoria, la que havia vingut a solucionar tot això no ho ha millorat. És a dir, clar, aquest és el...
Sí, però ens podem tirar les culpes als uns altres, com han fet ahir la vicepresidenta Calviño i l'alcaldessa de Barcelona. Diguéssim, l'alcaldessa interpel·lant directament a Pedro Sánchez dient-li que fes fora Calviño de l'equació sobre la regulació del lloguer i la vicepresidenta Calviño dient que l'alcaldessa vol tapar les seves misèries en matèria de política.
És que amb això té una mica raó, eh? És a dir, que ara la culpa del lloguer a Barcelona sigui de la ministra Calviño ja és per...
entre polítics, al final tampoc no es prenen les decisions i el que queda en l'imaginari és una mica el que ha dit el Toni Aire al començament, que quan sents els preus del que està pagant la gent per les hipoteques, o quan dius tu el lloguer, un lloguer mitjanament digne són 1.000 i pico euros, doncs penses, coi, jo pagava d'hipoteca 524 euros i per tant dius, deuen viure cases que són molt més grans que la meva, i resulta que no.
Pere Mas, sí, per intentar buscar una explicació a aquests casos tan extrems i també per entendre una mica tot això, m'agradaria preguntar-li a l'expert, que potser vaig equivocat, eh? És que jo quan vaig a fer la hipoteca, ara fa ja uns quants anys, aquesta hipoteca que s'està acabant, vaig descobrir el concepte d'hipoteca inversa, que crec que és el majoritari. Jo quan vaig anar allà, m'explico una mica, i si no que em corregeixi el senyor expert, jo em pensava, tu vas a agafar una hipoteca, pagues 1.000 euros al mes, 800 són de retorn de capital i 200 són d'interessos, o la proporció que sigui. No, resulta que no és així. Jo vaig descobrir el dia que vaig assignar la hipoteca, pràcticament. Potser tothom ho sabia i tots els oients ho sabien. I resulta que per algun mecanisme estrany, algun senyor del banc, en el seu moment, i no sé si és d'aplicació generalitzada, va inventar una cosa que se li diu hipoteca inversa. Què vol dir? Que els primers anys... perdó. No tornes capital, sinó que només fots que pagar interessos com un boig. Dels 1.000 euros que pagues, 800 són d'interessos. I no és fins al final, al cap de 20 anys, que no saps què ha passat amb els interessos, que acabes realment només tornant capital i ara la part dels interessos és ridícula. Amb la qual cosa, d'aquests 1.000 euros que podíem estar pagant de mitjana, això són 800 o 850 o 900 són d'interessos. Cosa que explicaria aquests increments tan grans. Llavors, aquest invent de la hipoteca inversa, anem a l'arrel d'això. Qui se l'inventa i realment és una màfia o no és una màfia? Perquè
bueno, això és
una cosa molt rara.
És el sistema d'amortització, perquè si no vaig errat, la hipoteca inversa és una altra cosa.
Perdó, potser m'he equivocat amb la paraula, eh?
Sí. El sistema d'amortització, que és el seu... Si no recordo malament, en diuen el sistema francès.
Sí, m'he equivocat amb
tota la cautela, eh? Que és que els primers anys d'hipoteca pagues bàsicament la quota, són interessos. Això també passa amb els tipus fixes, però amb els tipus variables potser és una mica més accentuat. I realment tu, els primers anys, fins que no arribes ja a una certa quota, sobretot a partir de la meitat i més endavant, vas veient que quan t'arriben els rebuts, la quota els manté o va pujant i el capital que amortitzes pràcticament no varia.
Clar.
Llavors la gran majoria d'hipoteques són així.
Això no és una mica trampós tot plegat? Perquè la sensació, bueno, diguem-me antic, era pues cada mes cobrin vostè 800 del capital i 200 d'interessos. I al final, del cap de 20 anys, pues, jo no he tornat tota la pasta. I està clar des del començament.
Sí, sí, els préstecs funcionen així. Sí.
Li agraeixo que avui ens hagi acompanyat aquí al Món RAC1 i el dia del lloguer ja el tornem a trucar perquè sí, em posem a parlar amb el Bernat amb el Antegares. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.